Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui ens despertem amb 2 graus negatius a les Borges Blanques, 0 a Puigcerdà i 4 de positius a Sabadell, i molt pendents de com evoluciona Rafael.
El camí lleva Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer.
I és que el cantant Rafael, de 81 anys, està ingressat a un hospital de Madrid després de patir un accident cerebrovascular mentre estava gravant un programa de La Revuelta, Televisió Espanyola, un programa especial de La Revuelta. Per ara no t'has sentit com evoluciona, però en tot cas és una de les notícies d'aquesta nit. I també Carles Puigdemont, que avisa Pedro Sánchez que li retirarà el suport si el Congrés no permet el debat sobre la proposta de confiança contra el mateix president espanyol. Ho ha dit aquesta nit a TV3 després que la mesa del Congrés ajornés la decisió fins passat festes.
La proposta s'haurà de tramitar, sí o sí. No tramitar-la té unes conseqüències, se les pot imaginar.
Junts pressiona per ara no trenca ponts, la mostra que finalment ha permès que el Congrés tramiti la proposta del lloguer de temporada després d'haver-ho rebutjat fa uns mesos. Avui seguirem les sessions de control a Pedro Sánchez a Madrid i a Salvador Illa al Parlament. Després de la reculada del govern amb la literatura catalana i castellana, no seran optatives i seguiran sent a segon de batxillerat.
Atenent a la singularitat lingüística i cultural que té Catalunya, doncs volem preservar i volem mantenir com a matèria de modalitat i, per tant, no com a optativa, sinó com a modalitat.
És el que deia en aquest cas la consellera Esther Niubó al Parlament. I de la plana judicial parlarem amb l'expresident Artur Mas. Ara que ja ha quedat arxivada la suposada trama russa del procés, l'Audiència de Barcelona qualifica fins i tot de frau de llei les maniobres del jutge Joaquín Aguirre, que va arribar a explicar la investigació a la televisió alemanya.
Se trataría de...
Es geht um den direkten russischen Einfluss.
Això el dia en què la dona del president espanyol, Begoña Gómez, torna a declarar també davant del jutge. I també parlarem de les 30.000 famílies vulnerables que van cobrar ajudes socials quan no els tocaven. El govern finalment no els reclamarà els diners que van rebre per un error de l'administració, un cas que va destapar, per cert, al matí de Catalunya Ràdio, i la taula del tercer sector ho celebra.
Vull tramitar d'una manera ràpida i ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
Tot això mentre en esports, Aitana Bonmatí continua col·leccionant títols.
The best FIFA women's player, Aitana Bonmatí.
Ha guanyat per segon any consecutiu el premi a millor jugadora que entrega la FIFA. Celebrarà el guardó aquesta tarda rebent el Manchester City a Montjuïc en partit de Champions a 6:45 i el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. Tot plegat aquest dimecres 18 de desembre. Falten 3 dies perquè arribi l'hivern, tècnicament. També 5 dies per l'especial Nadal del matí de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona i 7 dies perquè arribi Nadal. Don't cry, snowman, don't you fear the sun who'll carry me without legs to run, honey. Per tant, això ja ho tenim a tocar. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6:04. I comencem el dia fent un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Una associació de militars que té 4.000 membres ha firmat un conveni amb Desokupa. Ho explica el diari El País. És un conveni perquè Desokupa, a qui relaciona sovint amb l'extrema dreta, faci cursos de formació com els que ja ha fet o fa amb el Sindicat Unificat de Policia.
I a Brussel·les?
Estudien el cost de crear centres fora de la Unió Europea per enviar-hi les persones migrants que demanin asil. Tot i que recordem, el projecte italià per fer això està parat pels tribunals, la presidenta de la comissió ja ha enviat una carta als estats membres on diu que estan analitzant la millor manera d'activar-ho.
I als Estats Units, amb què se'n van a dormir?
Una nova querella de Donald Trump contra un mitjà de comunicació, en aquest cas és el Des Moines Register, per una enquesta abans de les eleccions que el situava per darrere de Kamala Harris a l'estat d'Iowa i que Donald Trump va acabar guanyant.
I a la Xina, amb què dinaran?
Amb els problemes que tenen Honda i Nissan, que han portat les dues companyies a dir que estan explorant fusionar-se, unir-se. Ho han confirmat les dues empreses, tot i que precisen que encara no han pres cap decisió.
Avui és dimecres 18 de desembre, avui s'espera un dia assolellat, tot i que ha reaparegut alguna boira a les comarques de Ponent, que creiem que s'acabarà aixecant. S'acosten les temperatures als 0 graus en alguns llocs de Ponent, de l'interior de Girona, de la Catalunya central, als valls del Pirineu. Tot i això, en general, tenim temperatures una mica més altes que les d'aquests últims dies, i al migdia s'arribarà amb facilitat entre els 15 i 18 graus, fins i tot podrien fregar els 20 graus en alguns llocs del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre. Demà, canvi de temps, amb una entrada de vent del nord i de mestral, bufarà amb més ganes, i a la tarda sembla que tindrem alguns ruixats a les comarques del nord.
Tot això, avui que el Matí de Catalunya Ràdio avança que en el que portem d'any hi han hagut, atenció, més de 1.000 accidents de patinets elèctrics que han acabat amb víctimes. O el que és el mateix, 3 accidents cada dia. Avui, a partir d'un quart d'11 del matí, parlarem de la regulació d'aquests vehicles amb el president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal, amb una víctima d'accident, i també amb un advocat, també amb Antoni Bassas, a partir d'un quart d'11. Però abans, són les 6:06. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Repassem els titulars del dia. Revés per un dels jutges més incisius en casos del procés. Joaquín Aguirre, titular del jutjat número 1 de Barcelona, ha vist com li picaven la cresta i li arxivaven la causa de l'anomenada trama russa del referèndum. És el cas Volhov.
Fins ara havia imputat diversos càrrecs i exresponsables de la Generalitat, com el mateix Puigdemont o Artur Mas. Va construir un relat sobre el finançament del procés i els suposats i suports internacionals, especialment l'atribuït a Rússia. 7 anys després, l'Audiència de Barcelona el renya i li ordena tancar la causa perquè no ha portat cap fonament. L'acusen de frau de llei i de barrejar la seva ideologia política amb la causa judicial. Havia arribat a descriure reunions de Puigdemont amb emissaris de Putin.
Ja l'havien advertit fa mesos que tanqués el sumari perquè no hi havia res, però ell va mantenir la investigació oberta.
Benet Salellas és un dels advocats de la defensa.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
Amb l'arxivament han quedat fora de la causa Artur Mas, Gonzalo Boye o fins i tot el periodista Carles Porta, entre d'altres. Puigdemont i el diputat francès de Dalmasa són aforats i, per tant, esperen que el Tribunal Suprem també anul·li els seus casos.
Avui també a partir de les 9 entrevistarem Artur Mas aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I Carles Puigdemont vol que el PSOE s'apliquin els acords d'investidura amb Junts durant els pròxims 2 mesos i un pas important serà passar les competències d'immigració a la Generalitat.
En una entrevista a TV3, el líder de Junts considera que el govern socialista ha salvat els mobles davant la proposta dels juntaires de la qüestió de confiança de Pedro Sánchez perquè allarga terminis per continuar negociant.
La mesa del Congrés ha ajornat la decisió de tramitar la qüestió de confiança de Junts sobre Sánchez.
Sí, l'expresident recorda que, en cas d'haver-s'hi negat, la continuïtat de Sánchez a la Moncloa quedava tocada.
Saben per què som aquí? I depèn d'ells. Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Hauria tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir.
El líder de Junts també demana esforços en l'aplicació de la llei d'amnistia. Recorda que aquesta norma no s'està complint vista el seu exili a Bèlgica.
I ara Junts obre la porta també a tramitar la llei dels lloguers de temporada que va tombar el mes de setembre.
Sí, els de Puigdemont adverteixen que el seu vot és per negociar i millorar el text presentat per Sumar, Esquerra, Bildu, BNG i Podem.
Junts està disposat a parlar, a negociar i a debatre la llei de lloguers de temporada i amb aquesta voluntat ha dit sí a començar el tràmit parlamentari corresponent. Un suport dels de Puigdemont, que Marta Madrenes deixava clar que ni de bon tros és un xec en blanc.
Fem un sí al debat, però no pressuposi ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al que aquí se'ns presenta.
És el segon cop que el Congrés debat aquesta iniciativa. Junts la va tombar quan va arribar a la cambra baixa al setembre i va votar en contra amb el PP i Vox perquè va considerar que envaïa competències autonòmiques i en cap cas solucionava el greu problema de l'habitatge. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el desgavell del govern amb la literatura de batxillerat es deu principalment a un error humà. Un treballador del Departament d'Educació va penjar al portal a què accedeixen els centres educatius un document de treball on hi figurava la polèmica reforma que s'ha tirat enrere.
Segons fonts del govern, es tractava d'un text provisional que s'estava discutint en aquell moment, en cap cas d'una mesura ja tancada. Al penjar-se en un portal on hi tenen accés moltes persones, es va filtrar les xarxes abans de poder negociar amb el govern espanyol que la literatura catalana es quedés com estava. El Departament d'Educació ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, de moment, no es plantegen mesures disciplinàries contra el responsable de penjar a la xarxa aquest document.
I al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat també amb la portaveu d'USTEC. Iolanda assegura que lamenta que des del sindicat no sabien res d'aquest moviment de la conselleria.
Entenem que això primer hauria d'haver seguit el seu camí, que és passar per la mesa de negociació i obrir un debat al respecte per no haver generat tota aquesta, no, aquesta controvèrsia i aquestes reaccions que doncs, les podríem haver estalviat si això s'hagués parlat prèviament i haguéssim arribat a uns acords al respecte. Tenim a Catalunya competències en matèria d'educació i, per tant, penso que la conselleria les pot fer servir i sempre ho ha de fer escoltant la veu del professorat.
La literatura catalana, doncs, continuarà com a assignatura modal i, per tant, es mantindrà com a matèria de la selectivitat.
El Departament d'Educació ha rectificat els canvis anunciats dilluns, promoguts pel govern espanyol, que vol que Catalunya s'adapti a la llei estatal, la Lomloe. La comunitat educativa, però, s'ha posat en peu de guerra perquè amb els canvis la literatura catalana i també la castellana passaven a ser optatives i perdien pes a segon de batxillerat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el govern encara no havia pres cap decisió i que la literatura és irrenunciable.
Però aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat.
El Ministeri no ho veu malament, però assegura que ho està negociant.
La resta de canvis, com la pèrdua de pes en la nota final del treball de recerca o la fusió de les assignatures de ciències, es mantenen.
Sí, en el cas de les ciències, el departament treballa perquè això no suposi una pèrdua d'aprenentatges. Precisament, el col·lectiu Ciències en Perill, que s'ha constituït arran de la polèmica, ha carregat contra aquesta decisió. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Marc Martínez, professor de Física i Química i membre de l'entitat.
Que any rere any estan reduint les hores lectives a primer de batxillerat. Si no es fa res i es proposa l'any que ve una assignatura de 3 hores de física i química, els alumnes que l'any que ve cursin física i química 3 hores, quan hagin d'accedir a segon de batxillerat, no estaran igual de preparats.
Els canvis es començaran a aplicar al curs que ve per als alumnes que comencin primer de batxillerat i, per tant, els alumnes que ara estan fent batxillerat no els afectarà.
I la Fiscalia Superior de València a favor d'investigar el president de la comunitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la Dana, que va provocar més de 200 morts.
La Fiscalia veu bé que s'agrupin les 7 querelles i denúncies presentades contra ell i que el jutjat d'instrucció ho investigui a fons.
Els denunciants consideren que els estralls a la Dana no haurien estat tan fatídics si el president del govern valencià hagués actuat amb diligència i hagués fet cas de les alertes meteorològiques de l'AEMET. Com la Fiscalia, hi veuen desatenció dels seus deures per part dels màxims responsables del govern de la comunitat autònoma. Segons els querellants, Mazón podria haver comès els delictes d'homicidis imprudents, prevaricació i omissió del deure de socors, entre d'altres. La Dana va devastar totalment o en part una vuitantena de poblacions del País Valencià el 29 d'octubre passat. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els 27 podran destinar els fons de cohesió europeus de la reconstrucció de zones afectades pels desastres naturals extrems.
El Parlament Europeu ha aprovat gairebé per unanimitat una mesura que servirà per accelerar la recuperació, per exemple, del País Valencià amb la Dana.
Brussel·les, Jordi Baró.
Nova via a disposició aviat dels governs per finançar la reconstrucció de les àrees afectades per catàstrofes naturals com la Dana. S'ha aprovat a l'Eurocambra una norma que permetrà reassignar fons europeus regionals i de cohesió per fer front a les conseqüències de desastres climàtics, per infraestructures destruïdes, però també per donar ajuda alimentària o finançar plans de treball temporal. Perquè entri en vigor només queda ara la ratificació última dels estats. El canvi ja es podrà aplicar de forma retroactiva a successos d'aquest any i, per tant, servirà el govern espanyol per la Dana o el francès pel cicló a Mayot. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per explicar per què s'aposta per integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el sistema català d'emergències 112.
I compareix a petició de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, que l'acusen d'espanyolitzar el servei. Tot i això, el debat arriba després que el diari Ara hagi revelat que durant els governs dels presidents Puigdemont, Torra i Aragonès ja es va tractar aquesta integració. Fons d'aquests executius han explicat a Catalunya Catalunya Ràdio que sempre es va plantejar blindar les competències dels Mossos. Recordem que el nou líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ho considera una línia vermella que posa en perill el seu suport a l'executiu. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, promet que ella ho aclarirà tot.
Tant les crítiques com les línies vermelles de ben segur que quedaran aclarides, o en tot cas hi haurà l'oportunitat de fer, a través d'aquesta compareixença, totes les preguntes.
Fonts d'antigues cúpules d'interior temen que s'estigui obrint la porta a un accés sense límits de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112.
Ara, el que hauria de donar explicacions per això aquí, més enllà de Salvador Illa, si volen, que sempre estan bé les explicacions, serà Junts i Esquerra. Perquè si Puigdemont, Torra i Aragonès, com va explicar el diari Ara, ja havien negociat això, què coi pregunten ara a Salvador Illa? Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Les famílies vulnerables que van cobrar per error una part de la renda garantida de la ciutadania que no els corresponia no hauran de retornar els diners cobrats de més. El govern ha aprovat un decret que les exonera. Recordem que aquest és un cas que va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Segons el Departament de Drets Socials, afecta com a mínim unes 30.000 famílies. De mitjana, se'ls reclamaven 7.500 euros. La portaveu de la taula d'entitats del tercer sector, Mercè Darnell, està satisfeta amb la mesura, però vol tenir els detalls del decret.
Lo important també serà que aquesta dieta petita sigui fàcil d'entendre per a les persones, pugui tramitar d'una manera ràpida. I ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
El decret aprovat pel Consell Executiu haurà de passar pel Parlament per a la seva aprovació definitiva.
I la condonació anunciada per la Generalitat té lletra petita. Els afectats que ja hagin tornat els diners que se'ls reclamava no els podran recuperar. Segons el Departament de Drets Socials, això afecta aproximadament 300 famílies. Un dels casos és el de la Maria.
A mi no m'han dit en absolut res de condonació de deute ni res. Llavors, clar, jo continuo pagant. A mi cada mes em segueixen descomptant. On entraré jo? A quin bloc entraré jo? A les persones que continuaré pagant fins al 2026...
La Maria encara no ha rebut cap aclariment de la Generalitat. El Departament de Drets Socials assegura al matí de Catalunya Ràdio que en casos com aquests els afectats no podran recuperar els diners abonats, però se'ls condonarà el que els quedava pendent de pagar.
La Maria i altres usuaris han fet arribar el seu cas a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Si us trobeu en situacions semblants o similars que vulgueu denunciar, podeu enviar un missatge o una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el telèfon de la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I la condonació és la conseqüència de la informació destapada també aquí en aquest programa en què explicàvem que la Generalitat havia pagat ajudes indegudes a milers de famílies. Repassem com es va arribar fins aquí amb l'Ara Garcia i l'Andreu Marino.
El disseny de la renda garantida de ciutadania.
És l'ajuda que cobren la majoria d'afectats. Segons la consellera Martínez Bravo, està dissenyada per gestionar-la de manera manual.
Hi ha 160.000 beneficiaris. La consellera assegura que per tramitar-la correctament necessitarien 2.000 treballadors. Actualment n'hi ha 100.
Compatibilitat amb altres ajudes.
Principalment amb l'ingrés mínim vital que atorga l'Estat. Quan una persona rep les dues ajudes, és possible que percebi més diners dels que li pertoquen.
Passa el mateix quan s'ingressen ajudes per a lloguer o pensions no contributives.
La consellera reconeix que el departament pot trigar a fer els ajustos corresponents.
L'arribada de la pandèmia.
Drets Socials argumenta que l'estat d'alarma va tensionar encara més el sistema de prestacions.
Defensen que els tècnics havien d'estar pendents de noves ajudes i de gestionar la crisi sanitària.
I els casos de grip repunten i Salut adverteix que en les pròximes setmanes aniran a més.
Segons les últimes dades, Catalunya ja està en fase d'epidèmia, com és habitual en aquestes dates, tot i que per sota del llindar moderat. Actualment ja es detecten gairebé 60 casos per cada 100.000 habitants i les visites als centres sanitaris per infeccions agudes també han pujat de les 44.000 a les 54.000. Els casos de pneumònia han augmentat l'última setmana i les baixes laborals derivades d'aquestes malalties respiratòries s'han enfilat fins a 8.000. El doble que fa una setmana. El Departament de Salut recorda que està en marxa la campanya de vacunació de la grip. De fet, ja s'han vacunat més de la meitat dels ciutadans de més de 70 anys.
I anem ara cap a Síria perquè els nostres enviats especials a Síria, José Antonio Rodríguez de l'Assistència Tècnica, Maria Alba Gilabert, han pogut accedir al testimoni de dones de militars del règim sirià que els han descrit detalladament la seva fugida després de la caiguda de Bashar al-Assad.
Uns testimonis que asseguren que van conviure amb militars russos, iranians i nord-coreans i confirmen una cooperació militar entre Síria i Corea del Nord que Damasc sempre va negar.
Bon dia. Les dones de tres oficials de l'exèrcit de Bashar al-Assad ens han confirmat la presència estable de nord-coreans al complex de vivendes militars on elles vivien, en un barri de Damasc.
Aquí hi ha tres blocs on vivien els soldats russos, iranians i coreans del nord. Tots van marxar. Van marxar dos dies abans que caigués el règim. Sembla que ho sabéssim.
El règim d'Assad va negar sempre a rebre ajuda militar de Corea del Nord. José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, des de Damasc, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Reserva Federal dels Estats Units celebra avui la seva última reunió sota el mandat de Joe Biden. Els mercats donen per fet que aprovarà una nova rebaixa dels tipus de 25 punts bàsics.
Tot i això, hi ha cert marge per la sorpresa, perquè les últimes dades macroeconòmiques, tant la inflació, la taxa d'ocupació com el creixement, dibuixen un escenari propens perquè l'economia nord-americana es rescalfi i els preus tornin a repuntar. A més, la imminent arribada de Donald Trump al poder i les seves polítiques econòmiques, sobretot si hi ha una guerra d'aranzels, podrien pressionar la inflació a l'alça. Tot plegat fa que els mercats creguin que la Fed es podria repensar molt futures retallades dels tipus. Això explicaria que la borsa de Nova York tanqués la sessió d'ahir amb pèrdues moderades.
I a les Illes Balears, el Parlament salva la llei de memòria democràtica gràcies a un acord entre els populars i l'oposició d'esquerres.
El PP ha escenificat així el trencament amb Vox, que s'ha quedat sol defensant la derogació d'aquesta norma.
Palma. Els defensors de la memòria democràtica a les Balears es desperten avui amb un somriure. La llei continuarà en vigor gràcies als vots de l'esquerra i l'abstenció del PP. Vox es va quedar sol votant a favor de la derogació. Les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, presents a l'hemicicle, van celebrar el resultat amb aplaudiments.
6 votos a favor, 26 en contra, 25 abstenciones.
El PP ha rebut per tots els costats dels socialistes i de Vox.
No vuelvan a negociar con Vox poner la memoria en tela de juicio porque no se mercadea con la memoria.
Le van a otorgar a la izquierda una victoria en el mundo de las ideas.
L'extrema dreta assegura que no tornarà a donar suport al govern balear. La presidenta Provenç descarta eleccions anticipades i buscarà acords puntuals amb l'oposició. Des de Palma, Arnau Maimó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos.
Rafael està ingressat a l'hospital per un accident cerebrovascular que ha tingut mentre estava gravant una entrevista al programa de televisió espanyola La Revuelta. Fons del representant han explicat a EFE que el cantant es troba bé, que estan tranquils i que durant el dia d'avui li seguiran fent més proves. De moment es mantenen els dos concerts que tenia previstos a Madrid aquest cap de setmana per acabar la gira.
Hi ha un comunicat també de l'equip de La Revuelta que diu que no s'ha trobat bé durant la gravació d'aquest especial de Nadal, que no ha pogut acabar el programa, que ha sortit pel seu propi peu del teatre i que l'únic que saben és que l'han portat fins a l'hospital i que li envien una abraçada i que es recuperi ben aviat. Això és el que diu el comunicat del que ha passat aquesta nit a La Revuelta. La segona cançó.
Més que la meva sang, més que tot l'or d'un bany, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important.
Pemi Fortuny torna avui als escenaris amb l'Ex amb Bustos. Serà en un concert benèfic que es farà avui i demà a la sala Luz de Gas de Barcelona i que té totes les entrades venudes. La banda, recordem-ho, començarà en una minigira el 23 de maig a la Mirona de Sàpia.
I la tercera.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern, en canvi aquí.
I segon concert del dia, Mishima, actuen avui i demà a la sala Apolo de Barcelona dins la seva gira de Nadal. I recordem també que Mishima actuarà aquest dissabte a València, diumenge ho farà a Ulldecona, passaran també per Mallorca i acabaran el dia 28 de desembre a Salt. Pel concert d'avui, dimecres, encara queden algunes entrades.
Pot haver-hi igual estima si no podem sentir el mateix amor. Deixeu que sigui jo, qui més estima. Deixeu que sigui jo, qui més estima dels dos.
I ara esport, Robert Prat. El Barça juga l'accés als quarts de final de la Champions femenina contra el City.
Està en joc passar com a primeres de grup. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
Penso que tots dos equips hem canviat molt respecte al que va ser aquella primera jornada de Champions. Nosaltres ens hem preparat molt en base al que ha fet el Manchester City els últims mesos, no només aquell partit en concret.
Graham Hansen es dubta, aquest Barça City a 6:45, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6.
I el Barça fa el millor partit de la temporada a l'Eurolliga contra el Fenerbahçe de Jasikevicius.
Victòria per 90-63 contra l'equip de l'extècnic blaugrana, Sara Jasikevicius, ovacionat al Palau Blaugrana.
Tengo que decir muchas gracias a Palau, muchas gracias a la gente, ¿no? Yo creo que siempre mi relación con Palau ha sido increíble. Me ha apoyado mucho en los momentos difíciles, ¿no?
Kevin Punter va fer 25 punts, els blaugranes trenquen la ratxa de 10 derrotes als últims 14 partits, el Manresa passa directament als vuitens de final de la Lliga de Campions de la FIBA amb la victòria de 18 punts davant el Dertona.
I el club blaugrana vol aconseguir que Dani Olmo continuï inscrit a través de la via judicial.
De fet, el Barça demanda a la Lliga de Futbol Professional per vulnerar el dret de treball de Dani Olmo i Pau Víctor per obtenir una suspensió cautelar i que continuïn inscrits a partir de l'1 de gener. Joan Laporta, president del Barça.
El que volem és tenir les possibilitats per inscriure en aquests jugadors cobertes, ja bé sigui la via judicial.
El Barça també vol que Araujo i De Jong renovin o acceptin un traspàs.
I de Bes, novament, per Aitana, bon matí.
Que guanya el guardó de la FIFA per segon any consecutiu.
Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día.
El debes masculí va ser per Vinícius, la Minya Mal inclòs en l'11 ideal. A la Lliga Masculina, l'Espanyol juga contra el València, 9:45. També amb transmissió de Catalunya Ràdio, un partit transcendent pels dos equips a la cua de la Lliga. Manolo González, tècnic blanquiblau.
Por suerte, pues queda mucha Liga por delante. Son partidos que tenemos que intentar dar un plus y que el equipo no puede fallar.
El programa Les Dones i els Dies el podreu seguir pel canal exclusiu digital.
I avui a partir de les 11 del matí parlarem dels dos extrems de la vida humana, el naixement i la mort. Amb el doctor Salvador Massip, que ens acompanyarà, és col·laborador d'aquest programa, però acaba de copublicar també un llibre de divulgació científica que es diu La vida als extrems, un llibre que és una delícia, i amb ell avui parlarem a partir de les 11 aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem que m'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. La Maria està morena és la millor cançó catalana de l'any, segons els oients d'ICAT, i evidentment jo no he dormit llegint a les xarxes socials el debat que aquesta elecció democràtica ha generat. Pel que sembla, algunes veus de la cultura nostrada els ha sabut greu que aquesta cançó dels Figaflaues sigui la favorita dels oients d'una emissora que, segons ells, suposo, hauria de treballar amb productes culturals més elevats. El que vindria a ser l'esnobisme de tota la vida, barrejat en aquest cas també, molt em temo, amb unes gotetes de ressentiment. La Maria està morena és una cançó pop en català que ha arrasat entre els joves del país, i el fet que hagi guanyat aquest concurs d'ICAT, al meu entendre, només es pot considerar una bona notícia, perquè això vol dir, d'entrada, dues coses. Que els joves escolten la ràdio i que els joves escolten música de joves en català. I això és exactament el que, almenys jo, li demano a una emissora com ICAT. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.
I aquesta hora, Canalies, quina alegria, bon dia.
Bon dia, bon dimecres i bones festes amb aquest clàssic cantat, interpretat, afinat i refilat pel mític cantant porto-riqueny José Feliciano. És Feliz Navidad, es va publicar l'any 1970 i la facilitat de la seva lletra la va convertir en un èxit mundial. Com a dada curiosa, i d'acord amb la Societat Americana de Compositors, Autors i Editors, vaja, l'esgai americana, Feliz Navidad ocupa la 15a posició a la llista de cançons nadalenques més populars dels Estats Units. I després de tants anys, que segueixi transmetent quilos de felicitat sempre és una alegria.
Bueno, això dels quilos de felicitat...
M'encanten els quilos de felicitat.
Sí, clar, perquè tu mai t'engreixes, no et fot.
Mira com et tinc jo.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú. Per la sogra, la negra, les de pernil, pel meu fill. I la suau, per al Pau.
Un moment. Si no són l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
La Espanyola, una Navidad com a ninguna.
I ara entrem al búnquer.
Podem sortir de fons o com si fos ahir?
Tot França.
Serà que no aconsegueixin aquest somni.
Jo no el tenia, però vaja, si vols
no,
fer-ho, fem.
Em faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere, comprant fruites a darrere.
Vale.
Però és que...
Estàs de llevar molt d'hora.
És igual, no he dit...
No, fem una cosa.
Què?
Que sortim un dia, des d'aquí, sí. La gent del com si fos ahir.
Que ens feu sortir...
Perquè ens fa mandra venir.
Ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
Ah, mira, fem-ho així.
Fem-ho així.
Fem-ho així.
Tots ni
contents.
Per tu ni per mi.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. L'Audiència de Barcelona arxiva l'anomenada trama russa del procés, coneguda com el cas Volkhov, per falta d'indicis.
El magistrat acusa el jutge instructor Joaquín Aguirre de frau de llei perquè no va aturar la investigació quan se li va ordenar el juny passat. Benet Salellas és un dels advocats de la defensa.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
A partir de les 9 conversarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i Carles Puigdemont, que emplaça Pedro Sánchez a complir els pactes amb Junts mentre el Congrés tramiti la qüestió de confiança.
La proposta s'haurà de tramitar sí o sí. No tramitar-la té unes conseqüències... se les pot imaginar.
En una entrevista a TV3, el líder de Junts amenaça de fer caure el govern socialista si, per exemple, no hi ha acord en matèria d'immigració.
I el despropòsit del govern amb la literatura del batxillerat es deu principalment, atenció, a un error humà.
Segons us pot avançar al Matí de Catalunya Ràdio, un treballador del Departament d'Educació va penjar per error al portal a què accedeixen els centres educatius un document de treball on hi figurava la polèmica reforma que s'ha tirat enrere. Esther Niubó, consellera.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara.
I al País Valencià, la Fiscalia de València vol que s'investigui penalment Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
El president de la Generalitat Valenciana acusa el PSOE de filtrar-ho per tapar els casos de corrupció que assetgen Sánchez.
Curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la Fiscalía.
I aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per explicar per què s'aposta per integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el sistema català d'emergència 112.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, promet que Illa ho aclarirà tot.
Tant les crítiques com les línies vermelles de ben segur que quedaran aclarides, o en tot cas hi haurà l'oportunitat de fer, a través d'aquesta compareixença, totes les preguntes.
I un debat que arriba després que coneguéssim que durant els governs dels presidents Puigdemont, Torra i Aragonès ja es va tractar aquesta integració. Per tant, veurem què és el que diu avui Junts i Esquerra, que és el que pregunta exactament quan ells van fer exactament el mateix. I les famílies vulnerables que van cobrar per error una part de la renda garantida de ciutadania que no els corresponia, finalment no hauran de tornar els diners cobrats de més.
Des de la taula d'entitats del tercer sector, la portaveu Mercè Darnell es mostra satisfet amb la mesura aprovada pel govern, però en vol saber els detalls.
Lo important també serà que aquesta lletra petita sigui fàcil d'entendre per les persones, es pugui tramitar d'una manera ràpida. I ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment pues, per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
I us avança al Matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya, en el que portem d'any, hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinet que han acabat amb víctimes, o el que és el mateix, 3 accidents cada dia.
De seguida ho expliquem. Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
Quan es produeix un accident, i malauradament un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquestes responsabilitats.
I fem un cop d'ull també a les portades de la premsa. Albert Montilla.
Sí, ahir dèiem que Víctor Daldama era el protagonista de totes les portades. Avui el protagonista és la mort. Portades no aptes per aprensius. L'Ara i el Periódico han triat publicar la fotografia del cap de la força nuclear russa assassinat amb un patinet bomba. Una imatge on se'l veu estès a terra amb sang i on el Periódico hi diu Ucraïna colpeja Rússia a Moscou i reivindica l'atemptat. A banda, fotografies de Marisa Paredes, que va morir als 78 anys, apareixen gairebé tots els diaris amb titulars com com l'actriu elegant i compromesa, per exemple, llegim al País. I La Vanguardia, que publica la imatge de 3.000 treballadors de l'empresa Mango reunits al Palau Solità per retre homenatge al fundador, mort en un accident dissabte. A banda de la mort, els diaris també parlen de la declaració del Suprem de Koldo García, que ahir va negar el cobrament de comissions, per exemple, l'ABC, que ironitza dient que Koldo no va aconseguir explicar de memòria com va incrementar el seu patrimoni en 1,5 milions d'euros. I un destacat més, el Mundo publica que el PP i Junts tornen a exhibir sintonia amb un nou pacte per abaixar impostos i amenacen la reforma fiscal del govern espanyol.
PP i Junts.
Junts.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui farà sol, tot i que han reaparegut algunes boires a ponent que s'acabaran aixecant, i les temperatures seran una mica més altes al migdia. S'arribaran facilitat als 15 graus o fins als 20 a les comarques de Tarragona i a l'Ebre.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Maria. És una de les afectades pel pagament indegut d'ajudes socials que ha dut a terme la Generalitat a diversos beneficiaris, concretament a 30.000 famílies. Després que el matí de Catalunya Ràdio expliqués aquesta situació, el Departament de Drets Socials va anunciar una condonació del deute generat als afectats. El problema, però, és que la Maria ja ha tornat part dels diners que li reclamaven i, per tant, segons el que preveu el govern, ja no té dret a recuperar-los.
A mi no m'han dit en absolut res de condonació de deute ni res. Llavors, clar, jo continuo pagant. A mi cada mes em segueixen descomptant. On entraré jo? A quin bloc entraré jo? A les persones que continuaré pagant fins al 2026?
La Generalitat no ha facilitat la xifra exacta de persones en la mateixa situació que la Maria, però assegura que es tractaria d'un 1% dels afectats, és a dir, 300 famílies.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Ofertassa de Nadal. És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes Fritz Ravic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos Reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Moment de fer ara un repàs a com tenim els mercats. La borsa espanyola obrirà avui els 11.600 punts després de deixar-se un 1,62%. Avui els inversors estaran molt pendents del que decideixi la Reserva Federal, que avui celebra la seva última reunió sota el mandat de Joe Biden. Els mercats donen per fet que aprovarà una nova rebaixa dels tipus d'interès de fins a 25 punts bàsics. I ens acabem fixant en les borses que estan obertes a aquesta hora. La borsa de Hong Kong puja més de mig punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Aquestes festes regala emocions amb Escape Room 2 de Joel Joan i Héctor Claramunt. El Teatre Condal. El joc continua. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal, Apple té les millors sorpreses perquè els teus se sentin encara més estimats. I MediaMarkt té el millor equip i les millors ofertes d'Apple per aconseguir que aquestes festes siguin el millor moment de l'any. Aquest Nadal, regala Apple amb MediaMarkt.
Olives d'anxova, de seitó, de jalapeño, de pebrot...
És l'espanyola, una aceituna com a ninguna.
La espanyola, una Navidad com a ninguna.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I ho acabem de saber. Tornen les mobilitzacions dels taxistes, en aquest cas per protestar per l'augment de preus de les companyies d'assegurances.
Denuncien que els estan cobrant unes pòlisses que són molt cares i han convocat una marxa lenta pel proper 29 de gener, que sortirà de la terminal 1 de l'aeroport del Prat cap a la companyia d'assegurances Mapfre a Barcelona, on hi ha les torres Mapfre. La marxa passarà pel port de Barcelona i bloquejarà també la sortida dels camions de mercaderies. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Bueno, desde hace más o menos 2 años las compañías de seguros nos meten en el mismo paquete que las VTCs de plataforma y esto, la consecuencia es que las pólizas de seguro son impagables. Por ejemplo, un taxi de un autónomo en Barcelona está pagando unas pólizas de seguro entre 4.000 y 5.000 euros en muchos casos.
L'aturada del servei del 29 de gener es farà de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, on serà molt i molt complicat trobar algun taxi a la ciutat. El sector, a més, no descarta més mobilitzacions.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinet que han acabat amb víctimes, o el que és el mateix, 3 accidents cada dia.
En només 2 anys a Catalunya el nombre d'accidents de patinet amb víctimes s'ha gairebé doblat. Hem passat de tenir 546 accidents de patinet el 2022 a 1.039 en el que portem d'any. Més d'un miler d'accidents que deixen víctimes amb algun tipus de contusió, però també 75 ferits greus i 2 víctimes mortals. Són dades del Servei Català de Trànsit que defensen la necessitat de més regulació d'aquests vehicles. Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
Quan es produeix un accident, i malauradament un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquestes responsabilitats.
En canvi, des de l'Associació d'Usuaris per la Mobilitat Personal denuncien la sobreregulació que es vol imposar també als patinets. Roger de Primavera és el seu portaveu.
Que està sobreregularitzat de part de les assegurances perquè no està fonamentat amb la realitat palpable. Simplement s'agafen 3-4 anys amb aquesta relació de nombre d'usuaris, un augment d'accidentalitat i sinistralitat, com si fos una causa afectada de risc quan és una conseqüència lògica.
De tot plegat en parlarem avui a partir de les 10 amb el periodista Antoni Bassas, l'advocat expert en accidents José Pérez Tirador i en víctimes d'accidents de patinet.
L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona es mostra molt crític amb la intenció de l'Ajuntament de fer canvis en la forma d'aplicar la norma que obliga a reservar per habitatge protegit el 30% de les promocions o rehabilitacions integrals d'edificis. Aquesta organització, que és un think tank o laboratori d'idees especialitzat en el sector de l'habitatge, adverteix que estan en risc 18.000 pisos de protecció oficial.
La normativa aprovada l'any 2018 obliga a fer aquesta reserva en les promocions noves o en les reformes integrals d'edificis. Però l'Ajuntament es planteja ara la possibilitat que aquesta reserva no es faci necessàriament a l'immoble rehabilitat o al mateix barri, sinó que el promotor pugui fer els pisos en barris adjacents. Jaime Palomera, investigador d'Hidra, adverteix dels riscos que això comporta.
El que s'està plantejant ens impediria sumar habitatges assequibles als barris on hi ha més necessitat. El que faria és desplaçar la construcció d'habitatge protegit a les perifèries urbanes i això el que generaria és encara més gentrificació, més expulsió del veïnat.
L'Institut de Recerca Urbana ha presentat un estudi on apunta que les modificacions que planteja el consistori farien que només un centenar d'edificis que s'han de rehabilitar íntegrament estiguin obligats a fer un 30% dels pisos protegits. D'aquesta manera, només se'n farien un miler en lloc dels 19.000 possibles.
I l'Ajuntament d'Alcarràs al Segrià descarta definitivament l'expropiació de la casa Vallmanya per motius econòmics.
Es tracta de la residència ocasional que tenia el president Francesc Macià en aquest municipi i es troba en molt mal estat de conservació.
Lleida, Julià Albacar.
Bon dia. Sense acord amb el propietari actual de la casa, l'Ajuntament descarta intentar una expropiació perquè argumenta que no té prou suport per fer este pas. Així ho explica l'alcalde Gerard Companys.
L'expropiació com a Ajuntament no la farem. La Generalitat, que té més recursos i més capacitat econòmica, si la volen fer ells, doncs aquí és un tema que haurà de decidir la Conselleria de Cultura.
El que s'instal·larà a l'Ajuntament és un tancament perimetral i una coberta provisional a la casa per evitar que es degradi més. El govern català, per la seva banda, ha començat els tràmits per declarar la casa com a bé cultural d'interès nacional i fins que no finalitzi no preveu iniciar una expropiació. La plataforma Salvem Cal Macià reprèn el dia Nadal les mobilitzacions per demanar celeritat en l'expropiació que, de moment, encara queda lluny. Des de Lleida, Júlia Elbacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural tenim bones notícies pel que fa a la venda de llibres.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que colla avall d'això.
Marta Viana.
I és que editors i llibreters han aprofitat la nit de l'edició per celebrar un 2024 que ha estat rècord de vendes de llibres de Catalunya i a l'Estat. Durant la seva festa anual, el sector ha guardonat el paleontòleg Juan Luis Arzuaga amb el Premi Atlàntida al Foment de la Lectura.
Barcelona, Òscar Callau.
El Gremi d'Editors assegura que Arzuaga és el divulgador científic més important d'Espanya. El codirector del Jaciment d'Atapuerca ha parlat així de la seva relació amb la lectura.
Gracias a la literatura he podido vivir en el antiguo Egipto con Sinué, en la Roma, con yo Claudio.
Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors, s'ha felicitat pel bon moment que viu el sector del llibre a Catalunya, amb una facturació rècord de 260 milions d'euros, un 10% més que l'any passat.
Des de la pandèmia cap aquí, no hem fet més que sumar lectors nous any darrere d'any, que ens portarà a tancar aquest any com el millor any de la història de l'edició en termes absoluts.
Des de Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Pràcticament 6:45 del matí, el cineasta Eduard Cortés, acusat per gairebé una trentena de dones d'assetjament sexual, reconeix que va contactar amb aquestes dones a través de les xarxes socials, però assegura que mai van ser propostes de feina explícites.
Així ho ha explicat ell mateix al diari El País. El director, dos vegades candidat al Goya i creador de sèries com Merlí o Ni una más, ha reconegut al diari que va tenir aquestes converses en un context laboral amb l'objectiu, diu, de trobar una connexió entre la manera d'actuar del personatge i l'experiència personal de cadascú. També afegeix que els missatges que va enviar es poden haver malinterpretat i reconeix que potser hi va haver una mala gestió de la conversa per part seva.
L'escriptor i cineasta David Trueba debuta al teatre amb Los Guapos.
Unos que nacen, otros morirán.
Una història sobre un retrobament entre dos amics que els obliga a revisar el seu passat. El muntatge s'estrena avui a la Sala Beckett.
Barcelona, Marta Vives.
Anna Alarcón i Vito Sanz donen vida a aquests dos protagonistes teatrals que es troben al cap del temps en el mateix barri obrer i marginal on van créixer. Ho fan en un text escrit amb la bona lletra de David Trueba, que ens ha dit per què teatre ara i d'aquesta manera.
Una miqueta com el teatre clàssic que jo he vist moltes vegades en la meva vida i que he admirat molt.
Los Guapos és un viatge del passat al present d'aquesta parella d'amics que ara estan a llocs oposats.
De la vida, ideològiques, però també socials. I el que és interessant és d'estudiar una miqueta el destí de les persones per comprendre per què han arribat a pensar com persa.
Un lloc on es difuminen totes les línies del que hagués pogut ser sí. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Rafael està ingressat a l'hospital per un accident cerebrovascular.
Siempre la misma rutina.
El cantant andalús estava gravant una entrevista al programa de televisió La Revuelta quan el van haver d'atendre. L'equip de La Revuelta ha explicat que el cantant es va trobar malament i que va sortir pel seu propi peu del teatre on estava gravant i va pujar l'ambulància que se'l van portar a l'hospital. Hores després, fons del representant han explicat a EFE que el cantant es troba bé, que estan tranquils i que durant el dia d'avui li seguiran fent més proves.
Va, i acabem amb alguns apunts culturals més. Avui, a la Selva del Camp, al Baix Camp, es presenta l'obra Salvat Papasset i els nens de la meva escala.
És un musical de petit format que l'autor Jordi Folch, que emmarca en el centenari de la mort del poeta català, serà a la Biblioteca de la Selva del Camp a 6:45 de la tarda.
A Lleida, avui, teatre de cinema al Cafè del Teatre.
Amb Cafè Curt, una selecció de 4 curtmetratges inspirats en l'esperit festiu i màgic de Nadal, serà al Cafè del Teatre a partir de 9:15.
I a Girona, concert de jazz clàssic amb Ignasi Terrassa.
Serà a les 10 del vespre al Sunset Club de Girona. El concert forma part de la segona edició del festival Piano Fortissimo, que ha programat concerts cada dia i fins al dia 22.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La Porta juga fort, explica el diari Esport. La via judicial és la que proposa perquè puguin continuar inscrits l'1 de gener Dani Olmo i Pau Víctor, un tobogán blaugrana, com el defineix Albert Masnou, subdirector del diari. La tornada al Camp Nou serà el mes de març o al setembre. Un Barça judicialitzat pel Mundo Deportivo i un assumpte urgent, explica el periódico, tan urgent que La Vanguardia diu que la vista ja es fa dilluns i que, com a molt tard, el 27 de desembre hi haurà una decisió sobre Dani Olmo i Pau Víctor. El Tot Costa de Catalunya Ràdio apunta que el Barça es planteja no fer jugar Araujo i De Jong si no renoven i posar-los a la venda. El repte de les millors publica l'Esportiu, guanyar el City aquesta nit de 2 gols i passar els quarts com a primeres de grup. L'Ara parla d'Aitana Bonmatí com una llegenda al guanyar DBs per segon any consecutiu, mentre que el País reflexiona sobre el per què els futbolistes acaben comprant cotxes voluminosos, com més grans millor. No cotxes, sinó tancs. És una manera de fer notar el seu estatus dins el mateix vestidor. I el Marc explica que Vinícius ha guanyat pels pèls el DBs amb el vot de capitans, tècnics i periodistes.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Cada mercat de fitxatges es repeteix la mateixa història, el Barça buscant fórmules imaginatives per inscriure jugadors. Ara confien en la justícia per inscriure Dani Olmo. El gran fitxatge de l'estiu, que ja el vas inscriure 5 mesos a la Lliga gràcies a la lesió de Christensen, ara esperes una cautelar del jutge per inscriure'l 5 mesos més. I la sensació ja no és d'improvisació dins el club, sinó d'estar portant al límit la gestió del club, d'anar constantment traient aigua del vaixell. El Barça segueix salvant el dia a dia, però algú dins del club hauria de tenir una mirada llarga i pensar en demà.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i a les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Mira, avui un temps assolellat, com aquests últims dies, han reaparegut les boires a les comarques de Ponent, unes boires que, tal com va passar ahir, podrien mantenir-se bastanta estona. Creiem que podrien aixecar-se una miqueta al centre del dia, i aquí les temperatures quedaran molt frenades. Però, en canvi, la resta s'arribarà amb facilitat als 15 graus o fins i tot 20 graus en alguns llocs del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre. De fet, ara mateix tenim varietat de temperatures, 2 graus sota zero al Poble Segur, 2 graus sota zero a les Borges Blanques, però, en canvi, hi ha 11 graus a Molló, al Ripollès, amb inversió tèrmica, hi ha 11 graus a Barcelona, 10 a l'Hospitalet de l'Infant, i en pròxims dies pendents demà d'una baixada de la temperatura amb una entrada de vent del nord que farà reaparèixer les precipitacions i les nevades a l'extrem nord del Pirineu.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 parlarem amb Artur Mas en directe sobre l'arxivament de la trama russa del procés.
Aquest any, a Catalunya, hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinets que han acabat amb víctimes. Això són 3 accidents al dia. A partir de les 10 del matí ens preguntarem si cal endurir la regulació.
A 3:15, televisió i sèries amb Mariola Cubells i Toni García Ramon.
A les 11 parlarem dels dos extrems de la vida humana, el naixement i la mort, amb el doctor Salvador Massip, que acaba de publicar el llibre de divulgació científica La vida als extrems.
La vida es torna difusa als extrems.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Aquesta tarda, viu una marató esportiva amb la Champions femenina i la Lliga.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, la TDG amb el Barça City. I després, tot gira amb l'Espanyol-València.
Les blaugranes necessiten guanyar per 2 gols de diferència si volen acabar líders del seu grup. Els pericos necessiten guanyar per escapar de la zona de descens.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, la TDG amb el Barça City. I després, tot gira amb l'Espanyol-València.
2 transmissions amb els equips liderats per Sònia Germà i David Clopés.
Viu la Champions femenina i la Lliga a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó dels Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, parell!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Fum, fum, fum.
Nadal és dir, aquesta escudella és brutal. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Panses i figues i mel i mató.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta setmana volem explicar-vos la sentència del cas Pelicó i les seves conseqüències abans que ningú. Per això, les dones i els dies fem el programa des de França, perquè la vergonya ha de canviar de bàndol.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53.
Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Arxivada l'anomenada trama russa del procés, el cas Volkov.
És un revés per al jutge Joaquín Aguirre, que havia construït un relat sobre els suports internacionals, especialment de Rússia. Havia arribat a imputar Puigdemont o Artur Mas. 7 anys després, l'Audiència de Barcelona el renya i li ordena tancar la causa perquè no té fonament. Benet Salellas és advocat de la defensa.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que, bàsicament, parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
A partir de les 9 en parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. I Carles Puigdemont pressiona encara més el PSOE.
En una entrevista a TV3 exigeix traspassar les competències d'immigració. La Generalitat diu que ara guanya temps en la qüestió de confiança, que hauria estat un error no permetre.
Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Ho han tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse.
I us avança al Matí de Catalunya Ràdio, un error humà està darrere de la polèmica de deixar la literatura com a optativa.
Un treballador del Departament d'Educació va penjar per error un document de treball on hi figurava la polèmica reforma que s'ha tirat enrere. Esther Niubó és consellera.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara.
I la Fiscalia de València vol que s'investigui penalment Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
El president de la Generalitat Valenciana acusa el PSOE de filtrar-ho per tapar els casos de corrupció que assetgen Sánchez.
Curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la Fiscalía.
Salvador Illa, per cert, compareix avui al Parlament pel 112.
Explicarà per què s'aposta per integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el sistema d'emergències.
I des de principis d'any hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinet que han acabat amb víctimes.
Són dades que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya, Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
Quan es produeix un accident, i malauradament un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquestes responsabilitats.
I ho hem sabut fa poca estona, els taxistes es mobilitzaran el 29 de gener en contra de l'augment de preus de les companyies d'assegurances. I després de l'entrevista de Carles Puigdemont a TV3, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Carles Puigdemont va tornar ahir a TV3, bàsicament, per dir-nos que no es refia de Pedro Sánchez. De fet, això és exactament el mateix que el molt honorable va dir abans d'investir Pedro Sánchez, amb la promesa que, a partir d'aquell moment, cobraria les coses per avançat. Vist que la tàctica no ha funcionat, ara Puigdemont hi torna, dient que si el PSOE veta la moció de confiança al seu líder suprem, les conseqüències de cara a la legislatura seran irreversibles. Ara que el capatàs de Junts especula amb el final de la legislatura, estaria bé saber exactament de qui es refia. Es refia de Vox? Es refia del PP? Ho dic perquè si Junts ha de convertir-se en àrbitre de les legislatures espanyoles, com ja feia la Convergència de tota la vida, seria bo que deixés clares les seves intencions. Perquè si fas d'àrbitre, ara i sempre, o ho fas amb el PSOE o ho fas amb el PP.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam abordar el debat de les molèsties que provoca el soroll del pati de les escoles a la gent que hi viu a prop. En vam parlar amb una persona que diu que és professor.
Què diu?
Les ajudes que us donen per viure d'una pensió, o del paro, o d'estar de baixa llarga durada. La gent que
com és el teu cas, com és el teu cas.
Tu estàs
sí, però
baixa.
Jo soc professor. I com sabeu, la podologia és una tasca que provoca salut mental als docents.
Podologia?
Podologia provoca salut mental.
Als docents, sí. Que són més de 200. Encara que tinguem aquest nom.
Claro, no sé què estàs parlant, no, però és igual.
Es fan per minimitzar-nos els poders de l'estat.
Però un moment, tu saps, ara, Sergi, tu saps que 200 poders. No és el número.
No, és Sergi.
Som
bé.
Més... Què?
No, que 200 ve de docència. No és que sigueu 200 persones.
Som més, t'estic dient. Més de 200, vale? I els poders de l'Estat, la conselleria del sindicat Ostrell, vale? Que els professors ens diuen 200, com vulguem dir, que pocs que són.
Que no reglaix el número, el de 200.
Deixarem el tema aquí.
278.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia, per això donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Calçada.
A Harlem, un grup de xefs prepara un menú amb productes de proximitat per a 300 persones dues vegades a la setmana. Flors fresques i cambrers amb davantal servint l'àpat, tot acompanyat de jazz en directe i recitals poètics. És la iniciativa Refectorio, del xef Massimo Bottura i la seva companya Lara Gilmore, que amb la ONG Food for Soul ofereixen menús nutritius amb ingredients que s'haurien llançat a persones en situacions vulnerables de moment a 13 ciutats del món. Com diu Bottura, la clau és la cultura, perquè aquesta porta el coneixement i la consciència. I a sent conscients, som a un petit pas de convertir-nos en socialment responsables.
I el segon motiu, la Llucia Ramis.
Avui és el Dia Internacional del Migrant, que és aquell que desplaça la seva residència habitual d'un país a un altre. Dir-ne immigrant o emigrant respon a una qüestió de perspectiva, de referència geogràfica, i defineix més la situació de la persona que empra la paraula que no pas a qui s'hi refereix. L'emigrant deixa enrere dificultats a la recerca d'un lloc millor i l'immigrant desperta recels i prejudicis perquè ve de fora. El migrant és tot això perquè tot emigrant és immigrant alhora. Avui pot ser un bon dia per recordar que la pau i la confiança poden guanyar malgrat les pèrdues, com canta Led Zeppelin a Immigrant Song.
Amb aquesta cançó arribarem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya!